Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre. Amb l'Ali Giner.
Crema sense control un incendi forestal al Perelló, al Baix Ebre, que ja ha calcinat 150 hectàrees. Una crema agrícola s'apunta com a principal causa d'un foc que miren d'apagar 60 mitjans terrestres i 18 aeris. Montse Manent.
L'Ajuntament del Perelló ha activat el pla d'emergències per reallotjar les 32 persones desallotjades fins ara. L'alcalde Ferran Cint responsabilitza la Generalitat i l'Estat de la manca de neteja de tota aquesta zona boscosa. Són declaracions a la xarxa.
Estem parlant perquè són molts de pinars i coses que és de la Generalitat i de l'Estat, no són privats, i clar, doncs, estan poc cuidades, estan poc llimpies, i bueno, doncs, quan hi ha un incendi, ja va haver ara fa 8 o 9 anys al Perelló, a la part dreta baixant de Rassera al Perelló, i ara hem repassat baixant de Rassera al Perelló a la part esquerra.
En pocs minuts ha de començar a Tarragona l'assemblea de militants d'En Comú Podem que haurà de votar a qui donen suport a la investidura.
D'ells depèn la futura alcaldia de la ciutat. Les opcions són o bé mantenir una línia continuista amb els socialistes de Josep Fèlix Ballesteros o bé apostar per la llista dels republicans de Pau Ricomà.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
I és que tot està en mans dels comuns, que tenen la clau del mandat tarragoní i durant aquestes setmanes han estat en contacte amb els dos partits que poden governar la ciutat, el Partit Socialista i Esquerra Republicana. La decisió d'En Comú Podem es prendrà per mecanismes participatius, per tal de votar quina de les dues propostes té més suport, la socialista o la republicana. També es valoraran els resultats i la campanya electoral.
Incògnita a Lleida després que els comuns hagin anunciat que votaran a favor de la investidura del republicà Miquel Pueyo.
Ara cal saber si es limitaran a un suport puntual o si aposten per un govern tripartit amb Esquerra i Junts per Catalunya vist amb bons ulls pel seu candidat Miquel Pueyo.
Uau, Lleida Ràdio, Anna Martín.
Postius també ha dit que després de 40 anys els canvis a la paeria seran notables. En la mateixa línia ho ha expressat la portaveu del Comú de Lleida, Laura Vergés.
Després de 40 anys amb els socialistes i especialment després d'aquesta última etapa que estava governant amb Ciutadans i PP, doncs tenia molt clar que feia falta un canvi, va guanyar les eleccions a Esquerra Republicana. També volem expressar una confiança en que podem fer aquest canvi.
Bones perspectives pel sector hoteler de la Costa Brava, que durant aquest llarg cap de setmana de segona Pasqua han aconseguit arribar fins al 90% d'ocupació en molts punts.
El bon temps i les reserves d'última hora han tornat a omplir terrasses i passejos marítims.
Televisió Costa Brava, Xavier Martí.
Amb una ocupació a les places hoteleres que en molts punts ha voltat el 90%, el sector s'ha mostrat satisfet de com ha anat tot. La majoria dels visitants eren del país i s'ha apreciat que moltes reserves s'han fet d'última hora. Siham Abassi és recepcionista del càmping Mas Patotxes de Pals.
Els clients que hem tingut aquest cap de setmana han sigut d'aquí, de Barcelona, i el que notem últimament que són reserves sobretot d'última hora.
El Festival Cultural Estiuenc de Sant Cugat del Vallès ha arrencat aquest cap de setmana i s'allargarà fins al 20 de novembre. Cugat.cat, Joan García.
La veu de Cristina Brugada i el seu quartet, el Worms Collective, i la guitarra d'Oriol Saltor seran els encarregats de dinamitzar aquest espai on cada concert anirà acompanyat d'un vermut. El monestir també serà escenari de nits de música al claustre, una sèrie de 4 concerts de música clàssica entre els capitells d'aquest monument. I un dels plats forts de la programació és el Festival Vincles, amb una aposta musical que coneix grans noms de la música d'autor a músics emergents amb segell santcugatenc.
Notícies en xarxa, edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les nuvolades han fet acte de presència en molts punts de muntanya del territori català i deixen algun ruixat de caràcter dispers, sobretot a punts del Pirineu. No es descarta que puguin afectar també punts del Prepirineu i fins i tot de l'interior del quadrant nord-est localment, acompanyades de tempesta. Pel que fa a la resta de Catalunya, en general es mantindrà l'ambient serenat, tot i que amb augment dels núvols al llarg, sobretot a partir del vespre, núvols que sobretot es faran més abundants durant la matinada i demà dimarts deixaran el cel força ennuvolat durant bona part del dia. Núvols que, a més, vindran acompanyats de precipitacions que, mica en mica, demà s'aniran estenent a gran part de Catalunya i podran afectar qualsevol punt del país amb intensitat entre feble i moderada i localment acompanyades de tempesta. Pel que fa a la temperatura, demà esperem una baixada força notable, sobretot durant les hores centrals del dia, baixada notable de la temperatura a tot el país. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateo. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Dilluns complicat a l'entorn metropolità. Hem de recordar que és la segona Pasqua, sobretot en municipis com Barcelona i alguns de l'àrea metropolitana, i per tant hi ha en aquests moments bastants retencions, sobretot de retorn d'aquest petit pont. Si parlem, per exemple, de l'AP7, hem de parlar de 13 quilòmetres a Sant Celoni, de Sant Celoni i Hostalric cap a Barcelona, i també en aquesta AP7, retencions de 4 quilòmetres a la Roca, en sentit Girona, i en aquesta mateixa autopista a Barberà, en sentit la B30, ni a 3, com també a la zona de la B30. També als voltants de la ciutat de Barcelona compta perquè hi ha retencions a la C-17 a Parets cap a Barcelona, i en aquesta C-17 hi ha problemes també de pagament en sentit Vic, on hi ha hagut un accident i la situació és molt complexa en aquest punt. A la C-31 al Prat cap a Barcelona 3 quilòmetres, a la C-32 a Viladecans cap a Barcelona 7, a la C-58 molta intensitat a la zona Sant Quirze, hem de recordar que hi ha obres en sentit Barcelona i a Montcada cap a Trinitat, també apareixen retencions a l'autopista en la Vesa Terrassa en sentit Manresa. Pel que fa a altres vies afectades també, sobretot pel retorn, a la zona de Girona, a la C-31 i a la C-65 a Santa Cristina d'Aro, i a la N-340 a la zona del Vendrell i Altafulla. Per tant, situació viària complicada, i recordar que resta tallada encara la circulació des de primera hora del matí a la TV-3022, carretera del Perelló de Rasquera, per l'incendi que s'ha declarat a la zona del Perelló i que encara està sent controlat. Això és tot de moment. Molt bona tarda.
La gran traviata dels nostres dies, Ekaterina Bakanova, arriba al Festival de Peralada per donar vida a l'heroïna de l'òpera de Verdi. Un repartiment de luxe amb l'orquestra del Liceu per a l'estrena d'una nova producció de Paco Azorín, en què la llibertat de la dona pren el protagonisme. Una nit que no oblidaràs mai. Informació i venda d'entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
150 hectàrees cremades i 32 persones desallotjades de casa seva. És el balanç fins a aquesta hora del que ja es pot considerar el primer gran incendi forestal de la temporada. A hores d'ara, el foc del Perelló al Baix Ebre continua cremant sense control, malgrat els esforços de la quarantena d'efectius terrestres, la seixantena d'efectius terrestres i la desena d'aeris que estan treballant sobre la zona des de mig matí. Anem sobre el terreny. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Alvesa, bona tarda. Quina és l'última hora?
Hola, molt bona tarda. Doncs estem aquí des del Centre de Coordinació dels Bombers intentant saber el minut a minut d'aquest incendi que s'ha declarat aquest matí aquí al Pere, que encara segueix totalment descontrolat. Són, com has dit tu abans, 40 dotacions terrestres, 7 aèris i 2 hidroavions que estan treballant per intentar-lo controlar, i el vent està dificultant una mica les tasques. De moment, se sap que el foc s'ha originat a causa d'unes cremes agràries que tenien l'autorització, però que no s'han efectuat en les mesures corresponents, ja que se n'ha anat la persona ja està identificada, no està detingut, però s'ha oblidat de limpiar la zona del voltant del foc, i a més s'han anat sense assegurar-se que estigués totalment apagat. De moment, són 18 persones que han estat desallotjades i han trobat casa, o si no, l'Ajuntament del Perelló se'ls ha habilitat el pavelló municipal per poder passar-hi la nit. I es preveu que demà a la tarda el foc estigui totalment controlat.
Gràcies, Júlia Albesa, des de Canal Terres de l'Ebre. Seguirem pendents. I qui està sobre el terreny d'aquest incendi també és, òbviament, l'alcalde del Perelló, Ferran Cid, que aquesta tarda ha criticat durament la gestió de la Generalitat i l'Estat per la manca de neteja d'aquesta zona boscosa.
Cid creu que s'han sumat dos factors clau per la ràpida propagació de les flames. El primer, la persistència del vent de mestral, i el segon, i més important, la mala gestió de neteja d'aquesta zona boscosa entre els termes del Perelló i l'Ametlla, al Baix Ebre. Una mala gestió que atribueix a la Generalitat i al govern espanyol les administracions propietàries de totes aquestes parcel·les. Cid ho ha dit en declaracions a la xarxa.
Estem parlant perquè són molts de pinars i coses que és de la Generalitat i de l'Estat, no són privats, perquè tot el tant del Perelló són masses forestals que són de la Generalitat i d'això, i clar, pues, estan poc cuidades, estan poc llimpies, i bueno, pues, quan hi ha un incendi, ja va haver fa 8 o 9 anys al Perelló, a la part dreta baixant de Rasquera al Perelló, i ara ens ha passat baixant de Rasquera al Perelló a la part esquerra.
Si t'ha recordat que les flames ja van calcinar aquesta zona el passat 2014. Aleshores es van cremar 25 hectàrees de l'àrea que limita el Perelló amb Tortosa i Benifallet.
I un altre incendi avui, en aquest cas d'un habitatge a Santa Coloma de Gramenet, ha causat la mort d'un home de 37 anys aquesta matinada quan s'ha precipitat al buit fugint de les flames.
Els fets han passat pels vols de la una de la matinada quan els bombers han rebut l'avís d'un incendi en un bloc d'habitatges a Santa Coloma de Gramenet. El foc s'ha estès ràpidament per l'interior d'un dels pisos. El veí de l'immoble, de 37 anys, ha intentat fugir de les flames, despenjant-se per la finestra, però no ha pogut aguantar i ha acabat precipitant-se des d'una alçada de 3 pisos. Els serveis d'emergència l'han traslladat ràpidament a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, però allà ha mort a conseqüència de les greus ferides. L'Ajuntament de Santa Coloma ja ha decretat una jornada de dol, mentre els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.
Malestar entre els professionals del CAP d'Amposta per la negativa de Sanitat de traslladar les urgències al nou centre. D'aquesta manera asseguren que es reduirien costos i es donaria un millor servei als pacients. Reclamen també poder decidir sobre com gestionar el centre conjuntament amb els gerents del territori. Amposta Ràdio, Manel Ramon.
El personal reclama poder renegociar la decisió amb el Departament i amb l'Institut Català de la Salut, com preveu el Pla Nacional d'Atenció d'Urgències de Catalunya, el PLANUC, i han enviat cartes amb la petició tant a la Generalitat com al Departament a les Terres de l'Ebre, així com a l'alcalde de la capital del Montsià. També estan recollint firmes al centre i superen ja les 1.800. Gemma Batlle, representant del personal del CAP d'Amposta.
El Pla Nacional d'Urgències de Catalunya especifica que el model de gestió de les urgències a nivell territorial l'han de decidir els gerents del territori conjuntament i amb consens amb els professionals que han de prestar serveis en aquell territori. Això és el que nosaltres retraiem al CatSalut.
Els professionals asseguren que l'atenció continuada d'urgències a l'Hospital Comarcal és més costosa i que seria més fàcil si fos compartida amb el Centre d'Assistència Primària i que és contradictòria amb el model que el CatSalut defensa a altres llocs per concentrar les urgències de més gravetat als centres hospitalaris.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
En breus minuts ha de començar a Tarragona l'assemblea de militants d'En Comú Podem que haurà de votar a qui donen suport a la investidura. D'ells depèn la futura alcaldia de la ciutat. Les opcions són o bé mantenir una línia continuista amb els socialistes de Josep Fèlix Ballesteros o bé apostar per la llista dels republicans de Pau Ricomà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
Expectació mediàtica i política a la Casa de Mar de Tarragona, on ara a un quart de vuit En Comú Podem ha convocat els seus inscrits en una assemblea interna per decidir el futur de l'Ajuntament de Tarragona. I és que tot està en mans dels comuns, que tenen la clau del mandat tarragoní i durant aquestes setmanes han estat en contacte amb els dos partits que poden governar la ciutat, el Partit Socialista i Esquerra Republicana. La decisió d'En Comú Podem es prendrà per mecanismes participatius. Així doncs, la convocatòria d'avui comptarà amb els inscrits de les dues marques per tal de votar quina de les dues propostes té més suport, la socialista o la republicana. També es valoraran els resultats i la campanya electoral. Recordem que el Partit Socialista necessita el suport d'En Comú Podem per revalidar Josep Fèlix Ballesteros com a alcalde per quarta legislatura consecutiva. Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya, amb Pau Ricomà al capdavant, necessiten els comuns per formar el govern del canvi, un govern que implicaria posar-se d'acord també amb Junts per Tarragona i la CUP.
On la situació és més clara és a Lleida. Després de l'anunci dels comuns que votaran a favor de la investidura del republicà Miquel Puello, la incògnita és ara si el Comú de Lleida entrarà en un futur govern tripartit amb Esquerra i Junts per Catalunya o es limitarà a un suport puntual. Des de Junts per Lleida, Toni Postius es mostra optimista sobre la possibilitat d'un govern a tres. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Postius ha explicat que la presència del Comú al govern de l'Ajuntament de Lleida donarà estabilitat i una majoria absoluta. Independentment de les diferències d'opinions entre les formacions, el cap de llista veu possible poder fer projectes conjunts.
Que en aquests darrers 4 anys que hem tingut 155 a la paeria, hem treballat colze en colze i hi ha qüestions que hem trobat punts de trobada i que hem estat capaços d'abordar de forma conjunta. I per tant el que estem fent aquests dies justament és intercanviar programes electorals, compartir propostes, i també els vam traslladar doncs, al Comú de Lleida doncs, que Esquerra Republicana i nosaltres sumem 13 regidors, ells n'aporten 2 més, i per tant que tothom també ha de ser flexible des del punt de vista de buscar consensos.
Postius també ha dit que després de 40 anys els canvis a la paeria seran notables. En la mateixa línia ho ha expressat la portaveu del Comú de Lleida, Laura Vergés.
Després de 40 anys amb els socialistes, i especialment després d'aquesta última etapa que estava governant amb Ciutadans i PP, doncs tenia molt clar que feia falta un canvi, va guanyar les eleccions a Esquerra Republicana. També volem expressar una confiança en que podem fer aquest canvi.
Vergés ha afegit que el projecte d'Esquerra i el Comú és molt coherent perquè tenen un programa molt similar, però amb Junts per Catalunya tenen més diferències. De totes maneres, estan oberts a pactar i escoltar les seves propostes.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
Bones perspectives pel sector hoteler, especialment de la Costa Brava, que durant aquest llarg cap de setmana de segona Pasqua han aconseguit arribar fins al 90% d'ocupació en molts punts. El bon temps i les reserves d'última hora han tornat a omplir terrasses i passejos marítims. Televisió Costa Brava, Xavier Martí, bona tarda.
Bona tarda. Carreteres plenes de cotxes, terrasses en totes les cadires ocupades i platges i piscines que comencen a rebre els primers banyistes de forma massiva. Aquest podria ser un bon resum dels darrers 3 dies a la Costa Brava Centre. El festiu del dilluns a molts municipis, sobretot de comarques barcelonines, ha fet que una vegada més el litoral gironí sigui una de les apostes fortes per passar el pont. Amb una ocupació a les places hoteleres que en molts punts ha voltat el 90%, el sector s'ha mostrat satisfet de com ha anat tot. La segona Pasqua ha caigut tard i, a més, el temps ha començat a donar una mica de treva després d'una primavera agitada. La majoria dels visitants eren del país i s'ha apreciat que moltes reserves s'han fet d'última hora. Siham Abassi és recepcionista del càmping Mas Patotxes de Pals.
Els clients que hem tingut aquest cap de setmana han sigut d'aquí, de Barcelona. El cap de setmana que ve també tenim bastants reserves i el que notem últimament que són reserves sobretot d'última hora, que la gent s'apunta a última hora.
De fet, la valoració que es fa del juny al complet és positiva. Pels propers 2 caps de setmana hi ha molt bona previsió i el primer del mes, el dels dies 1 i 2 de juny, va coincidir amb un pont a França que també es va traduir en clientela.
I on esperen també un gran gruix de visitants és a Tarragona aquest proper cap de setmana. S'hi celebra la 21a edició de la Fira del Vi. Aquest any la principal novetat serà el trasllat de la fira a la plaça del Mercat. L'objectiu és afavorir el contacte entre els cellers i la gastronomia de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Aquesta fira té com a objectiu principal potenciar el celler tarragoní i que abans d'exterioritzar-los conegui el propi territori. Escoltem el president de la DO Tarragona, Vicenç Ferrer.
Sí, les novetats sobretot és el canvi d'emplaçament. Abans es feia la Rambla Nova, sota els arbres. Aquest any es canvia la plaça Corsini per tindre més proximitat amb el mercat, que ells mateixos també han volgut sortir del mercat i ens oferiran unes tapes en conseqüència per maridar amb els nostres vins.
La fira comptarà amb una 20ena de cellers que oferiran més d'un centenar de vins amb diversos DJs i música. També comptarà amb una àmplia oferta gastronòmica per la col·laboració del Mercat Central de Tarragona. Les 4 províncies del territori vitivinícola de la DO Tarragona que oferirà els vins són l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, la Ribera d'Ebre, que es podrà gaudir el proper cap de setmana.
Repassem ara altres notícies destacades de la jornada. Una etiqueta intel·ligent per determinar exactament quan caduca un producte o la possibilitat d'envasar-lo en un plàstic més sostenible són 2 dels projectes més destacats que s'han posat sobre la taula a la darrera assemblea d'Innova, celebrada a Olot i que agrupa un centenar d'empreses del sector porcí de Catalunya. Olot Televisió, Paula Núñez, bona tarda.
Bona tarda. La trobada ha servit per presentar els principals projectes d'innovació que s'han impulsat darrerament des de l'entitat. Entre les més destacades hi ha el projecte per promoure l'ús de plàstics més sostenibles en la indústria càrnia, ja sigui reciclables com el PET o biodegradables. També s'ha desenvolupat una etiqueta intel·ligent per poder determinar la caducitat real d'un producte d'una forma més fiable i envàs a envàs. Ho explica Udal Casas, gerent d'Innovac.
A través d'un sensor i a través d'una app que va connectada doncs, al mòbil, et permet veure els gasos que hi ha a l'interior d'un envàs on hi ha un aliment. Aquests gasos tenen una relació directa amb la seva caducitat.
L'objectiu és que alguna de les 86 empreses del clúster estiguin disposades a implantar aquests projectes d'innovació. El 2017, les companyies integrants d'Innovac van superar els 4.300 milions d'euros de facturació.
Front comú dels municipis de Riner i Arnàs, el Solsonès i la Terra Alta, per protegir les abelles i l'apicultura. Els dos pobles han iniciat el projecte Redicat, juntament amb l'Associació d'Amics de les Abelles, una iniciativa que busca recuperar i protegir el món de les abelles de les amenaces a què s'enfronta l'espècie en ple segle XXI. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa, bona tarda.
Bona tarda. Arnès ja ha rebut 5 eixams de Gandesa i s'han instal·lat en un espai habilitat a les afores del municipi. Aquesta acció és un dels primers passos del projecte Redicat, on municipis com Riner, Pujal, Arnès i l'Associació d'Amics de les Abelles s'han unit per protegir el món de les abelles i l'apicultura. Redicat pretén reunir municipis receptors i emissors d'abelles per seguir mantenint l'equilibri de l'ecosistema. De receptors, de moment, estan Gandesa i Pujal. El paper de l'Associació d'Amics de les Abelles és de retirar els eixams incontrolats, recol·locar-los i dur el seguiment tècnic corresponent. Aquesta iniciativa està oberta a altres municipis que vulguin participar-hi. La relació entre els pobles i l'associació es regula mitjançant convenis de col·laboració. De fet, en aquest diumenge, en el marc de la Festa de la Mel d'Arnes, s'ha firmat el conveni de col·laboració entre Riner i Arnes.
En cultura, el Festival Cultural Estiuenc de Sant Cugat del Vallès ha arrencat aquest cap de setmana i s'allargarà fins al 29 de setembre. Un total de 35 propostes culturals ompliran diversos espais de la ciutat vallesana sota el lema «A l'estiu, la cultura és més fresca». Estan repartits en 12 programes diferents i el Monestir de Sant Cugat és un dels principals escenaris. Cugat.cat, Joan Garcia.
La veu de Cristina Brugada i el seu quartet, el Worms Collective, i la guitarra d'Oriol Saltó seran els encarregats de dinamitzar aquest espai on cada concert anirà acompanyat d'un vermut. El monestir també serà escenari de nits de música al claustre, una sèrie de 4 concerts de música clàssica entre els capitells d'aquest monument. I un dels plats forts de la programació és el Festival Vincles, que se celebra el 13 i 14 de setembre amb una aposta musical que uneix grans noms de la música d'autor de l'escena catalana a músics emergents amb segell santcugatenc. En aquesta edició, Pabla farà parella amb Pol Cortés, mentre que el grup Mishima ho farà amb Anaïs Vila i Gerard de Pablo. I l'àmbit de teatre i literatura es tanca el 26 de juliol amb la lectura dramatitzada del Màrtir Cugat, escrita per Josep Maria Jaumà, al claustre del monestir.
L'Alta Ribagorça espera arribar als 20.000 visitants durant els 7 caps de setmana que s'allargarà la temporada de falles. 10 municipis lleidatans celebren aquesta tradició mil·lenària, patrimoni de la humanitat. La temporada enguany arrenca dissabte vinent. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Les falles començaran aquest dissabte al municipi de Durro, a la Vall de Boí, on s'espera que durant la jornada 20.000 persones visitin la comarca. El president del Consell Comarcal en funcions de l'Alta Ribagorça, Josep Lluís Ferrero, ha explicat que la Festa del Foc crea molt interès turístic.
Els pobles fan tallers de falles perquè la gent participi, ensenyen a fer falles, es fan cadascú que vol anar a córrer falles les seues falles, o inclús altres activitats com pot ser romànic i falles. Romànic i falles és una activitat des del centre del romànic que es fa una visita guiada a una església i després es camina fins a un faro i allà hi ha algú que li explica el que és el faro i el que són les falles.
El municipi del Pla de l'Ermita serà l'encarregat de finalitzar les falles 2019 el dia 16 d'agost.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, Xavi Calm deixa el Cornellà per iniciar un projecte professional.
El club del Baix Llobregat i l'entrenador de Castellà del Vallès han arribat a un acord per rescindir el contracte del tècnic, que portava 3 temporades al club. La darrera com a primer entrenador després de la marxa de Jordi Roger. Xavi Calm deixa el Cornellà per començar una nova etapa.
Albert Gallego no seguirà com a entrenador de la Pobla de Mafumet.
L'entrenador lleidatà del filial Grana no renovarà amb el club després d'una temporada on ha situat a la Pobla en 14a plaça de tercera divisió.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
El tècnic acaba contracte al final de la present temporada aquest mes de juliol i no renovarà amb el filial del Nàstic de Tarragona. El lleidatà va arribar a la banqueta de la Pobla el passat mes de juliol, fa poc menys d'un any. Per tant, l'etapa de Gallego al club es tancarà després d'una única temporada de convivència, durant la qual l'equip ha acabat com a 14è classificat al grup 5 de la tercera divisió, sumant 48 punts en 40 partits, amb 12 victòries, 12 empats i 16 derrotes. En el mateix comunicat, el club agraeix tota la feina feta i desitja al tècnic molta sort en el seu futur, així com una carrera plena d'èxits.
En la fase d'ascens a segona B, el Prat es jugarà a seguir endavant a la tornada.
Va empatar sense gols a casa contra el Tamaraceite Canari. Els de Pedro Dolera van dominar bona part del partit, però no van traduir les ocasions en gols. Ara el passi a la tercera i definitiva ronda de la fase d'ascens es decidirà a Les Palmes el proper diumenge. Andrés Díez és el porter del Prat.
La veritat és que a casa, jugant a casa, hem estat molt bé. Sí que és una llàstima, com has comentat, que no hem pogut fer almenys un gol, perquè hem tingut diverses ocasions clares, però bueno, al final t'enfrontes a un primer de grup, que sempre són partits difícils. Ells són un equip que practica un futbol, pues això, de joc, de combinació en curt, i sabíem que havíem de pressionar alt perquè al final no es sentissin còmodes. Crec que ho hem aconseguit, i fruit d'això, pues, la primera part hem tingut dues ocasions bastant clares i a la segona també hem tingut alguna. La idea està clara, és anar allà, sortir com hem sortit aquí a casa, i intentar fer un gol, pues, això, el més aviat possible, o això, aconseguir-ho.
El Manresa torna a tercera divisió.
Els del Bages van empatar 0 al partit de tornada contra el Girona C i van fer bo l'empat a un gol aconseguit a l'anada disputada al camp gironí. Tornen a tercera 11 temporades després de l'últim cop que hi van jugar. Manel Sala és jugador del Manresa.
Sí, la veritat que sí. Hem patit molt aquest any i els jugadors, ja els sents cridar. No, la veritat que es van currar moltíssim i jo crec que ens ho mereixem.
Sí, la veritat que sí, poder estar més complicada del que sembla perquè hi ha hagut problemes interns, però bueno, al final aquest equip es mereix tot, ens hem aïllat de tot una mica i hem aconseguit, bueno, un fet històric que bueno, ara s'ha de celebrar, però molt contents i amb ganes de celebrar-ho.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López, del control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
El programa Mercury. Els americans van tenir tres programes espacials consecutius: el programa Mercury, el programa Gemini i el programa Apollo. El programa Mercury es va crear el novembre de 1958 i els seus objectius principals eren tres: posar en òrbita un ésser humà, estudiar aspectes de seguiment i control de la nau i adquirir coneixements sobre els efectes de la gravetat en el cos humà. Es van fer servir uns coets petits, hereus dels B-2 alemanys, els Redstones, i uns altres una mica més grossos i potents, els Atlas. A sobre d'aquests coets es va col·locar una càpsula, la càpsula Mercury, que tenia forma més o menys cònica i que mesurava 2,5 metres de base per 3 metres d'alçada. Aquí dins hi anava tot l'instrumental i que havia una persona asseguda, sense cap altra mobilitat. Ben aviat es va fer una convocatòria per buscar astronautes. Havien de ser pilots militars i havien de tenir unes característiques molt específiques. Se'n van presentar uns 500, dels quals se'n van seleccionar només els anomenats els 7 del Mercury, que van ser presentats a la premsa el 9 d'abril de 1959. Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Virgil Grissom, Walter Schirrer, Alan Sheffer i Donald Slayton. L'any 1959 ja es van fer els primers vols de proves, sense tripulació. Alguns d'ells van ser un fracàs i el coet va explotar abans d'enlairar-se.
Més tard, al gener de 1961, quan ja tot funcionava millor, van fer una prova amb un ximpanzé. Ham, que així s'anomenava, va fer un vol parabòlic, és a dir, va pujar fins uns 200 quilòmetres d'alçada i va tornar a baixar. El vol va durar poc més de 15 minuts i va ser un èxit. El 5 de maig d'aquell mateix any, i pressionats pels avenços soviètics, els americans ja van llançar el primer home a l'espai, Alan Shepard, qui va fer un curt vol parabòlic, convertint-se en el primer americà en arribar a l'espai. I el 21 de juliol, Virgil Grissom va fer un altre vol parabòlic. No va ser fins al 20 de febrer de 1962 que John Glenn, ja amb un coet més potent, un coet Atlas, va orbitar al voltant de la Terra, convertint-se en el primer astronauta americà de veritat. El seu vol havia de ser més llarg, però quan duia tres voltes, un possible error en l'escut tèrmic el va fer baixar abans d'hora. Després es va veure que realment no hi havia cap error. Així doncs, va volar durant 4 hores i 55 minuts. Després de John Glenn, van orbitar la Terra tres astronautes més del projecte Mercury.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Crema sense control un incendi forestal al Perelló, al Baix Ebre, que ja ha calcinat 150 hectàrees. Una crema agrícola s'apunta com a principal causa d'un foc que miren d'apagar 60 mitjans terrestres i 18 d'aeris. Montse Manent.
L'Ajuntament del Perelló ha activat el pla d'emergències per reallotjar les 32 persones desallotjades fins ara. L'alcalde Ferran Cint responsabilitza la Generalitat i l'Estat de la manca de neteja de tota aquesta zona boscosa. Són declaracions a la xarxa.
Estem parlant perquè són molts de pinars i coses que és de la Generalitat i de l'Estat, no són privats, i clar, doncs, estan poc cuidades, estan poc llimpies, i bueno, doncs, quan hi ha un incendi, ja va haver ara fa 8 o 9 anys al Perelló, a la part dreta baixant de Rasquera al Perelló, i ara ens ha passat baixant de Rasquera al Perelló a la part esquerra.
Comença a Tarragona l'assemblea de militants d'En Comú Podem, que haurà de votar qui donen suport a la investidura.
D'ells depèn la futura alcaldia de la ciutat. Les opcions són o bé mantenir una línia continuista amb els socialistes de Josep Fèlix Ballesteros o bé apostar per la llista dels republicans de Pau Ricomà.
Ràdio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
I és que tot està en mans dels comuns, que tenen la clau del mandat tarragoní i durant aquestes setmanes han estat en contacte amb els dos partits que poden governar la ciutat, el Partit Socialista i Esquerra Republicana. La decisió d'En Comú Podem es prendrà per mecanismes participatius, per tal de votar quina de les dues propostes té més suport, la socialista o la republicana. També es valoraran els resultats i la campanya electoral.
Incògnita a Lleida després que els comuns hagin anunciat que votaran a favor de la investidura del republicà Miquel Puello.
Ara cal saber si es limitaran a un suport puntual o si aposten per un govern tripartit amb Esquerra i Junts per Catalunya, vist amb bons ulls pel seu candidat Toni Postius.
Postius també ha dit que després de 40 anys els canvis a la paeria seran notables. En la mateixa línia ho ha expressat la portaveu del Comú de Lleida, Laura Vergés.
Després de 40 anys amb els socialistes i especialment després d'aquesta última etapa que estava governant amb Ciutadans i PP, doncs tenia molt clar que feia falta un canvi, va guanyar les eleccions a Esquerra Republicana. També volem expressar una confiança en que podem fer aquest canvi.
Bones perspectives pel sector hoteler de la Costa Brava, que durant aquest llarg cap de setmana de segona Pasqua han aconseguit arribar fins al 90% d'ocupació en molts punts.
El bon temps i les reserves d'última hora han tornat a omplir terrasses i passejos marítims.
Televisió Costa Brava, Enric Niell.
Amb una ocupació a les places hoteleres que en molts punts ha voltat el 90%, el sector s'ha mostrat satisfet de com ha anat tot. La majoria dels visitants eren del país i s'ha apreciat que moltes reserves s'han fet d'última hora. Siham Abassi és recepcionista del càmping Mas Patotxes de Pals.
Els clients que hem tingut aquest cap de setmana han sigut d'aquí, de Barcelona, i el que notem últimament que són reserves sobretot d'última hora.
El Festival Cultural Estiuenc de Sant Cugat del Vallès ha arrencat aquest cap de setmana i s'allargarà fins al 29 de setembre.
Un total de 35 propostes culturals en diversos espais a l'aire lliure de la ciutat vallesana. Un d'ells és el Monestir de Sant Cugat.
Cugat.cat, Joan Garcia.
La veu de Cristina Brugada i el seu quartet, el Worms Collective, i la guitarra d'Oriol Saltó seran els encarregats de dinamitzar aquest espai on cada concert anirà acompanyat d'un vermut. El monestir també serà escenari de nits de música al claustre, una sèrie de 4 concerts de música clàssica entre els capitells d'aquest monument. I un dels plats forts de la programació és el Festival Vincles, amb una aposta musical que uneix grans noms de la música d'autor a músics emergents amb segell santcoatenc.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Mateu, bona tarda.
Hola, bona tarda. Les nuvolades han fet acte de presència en molts punts de muntanya del territori català i deixen algun ruixat de caràcter dispers, sobretot a punts del Pirineu. No es descarta que puguin afectar també punts del Prepirineu i fins i tot de l'interior del quadrant nord-est, localment acompanyades de tempesta. Pel que fa a la resta de Catalunya, en general es mantindrà l'ambient serenat, tot i que amb augment dels núvols al llarg, sobretot a partir del vespre, núvols que sobretot es faran més abundants durant la matinada i demà dimarts deixaran el cel força ennuvolat durant bona part del dia. Núvols que, a més, vindran acompanyats de precipitacions que, mica en mica, demà s'aniran estenent a gran part de Catalunya i podran afectar qualsevol punt del país amb intensitat entre feble i moderada i localment acompanyades de tempesta. Pel que fa a la temperatura, demà esperem una baixada força notable, sobretot durant les hores centrals del dia, baixada notable de la temperatura a tot el país. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Mateu. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs hem de dir que la situació viària en aquests moments és molt complexa. Avui és el retorn de la segona Pasqua, tot i que és una festivitat local de Barcelona i alguns municipis de l'àrea metropolitana. La situació viària és molt complexa. A les 12 començava l'operació retorn de 311.000 vehicles i han tornat pràcticament al 73%, però tenim cues, per exemple, de 14 quilòmetres a l'AP7 a Sant Celoni, entre Sant Celoni i Hostalric, cap a Barcelona. Tenim problemes a la Roca, també a Vilafranca, en aquest cas a l'AP7, a la C-17 a Parets i, per exemple, a la C-31, a la part sud, a Gavà i al Prat. També retencions en el cas de la C-58 a Sant Quirze i, per exemple, també apareixen retencions en la part nord del país, a les Valls de Valira cap a Andorra, però en el cas de Tarragona també retencions a la N-340 a Vallirana i al Vendrell. A banda, a la part de Gironina, retencions a la C-31 i a la C-66 de Santa Cristina d'Aro cap a Llagostera. Per tant, situació viària molt complexa, ja que hem d'afegir que des de les 12 aproximadament resta tallada la circulació a la carretera del Perelló, entre el Perelló i Rasquera, en dos sentits de la marxa per l'incendi que s'està produint en aquests moments. També ens apareix ara mateix una via tallada, la C66 a Torrena, a Girona, i per tant, situació viària molt i molt complexa encara, i per això us demanem cautela. Bona tarda.
Cirque Louis al Festival Castell de Peralada. La companyia canadenca de circ contemporani porta a Peralada el seu últim espectacle Hotel. Divendres 12 de juliol, viu una nit que mai no oblidaràs, amb grans emocions, dansa, música i acrobàcies sense límits amb el Cirque Louis. Informació i venda a www.festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
200 hectàrees cremades i 32 persones desallotjades de casa seva. És el balanç fins a aquesta hora del que ja es pot considerar el primer gran incendi forestal de la temporada. A hores d'ara, el foc del Perelló, al Baix Ebre, continua cremant sense control, malgrat els esforços de la 60ena d'efectius terrestres i de la 10ena d'aeris que estan treballant sobre la zona des de mig matí i que continuaran fent-ho durant tota la nit. Tot apunta que l'origen de les flames hauria estat una crema agrícola. De seguida anirem cap allà. Abans, però, qui està també sobre el terreny d'aquest incendi és, òbviament, l'alcalde del Perelló, Ferran Cid, que aquesta tarda ha criticat durament la gestió de la Generalitat i l'Estat per la manca de neteja d'aquesta zona boscosa.
Cid creu que s'han sumat dos factors clau per a l'apagació de les flames. El primer, la persistència del vent de mestral, i el segon, i més important, la mala gestió de neteja d'aquesta zona boscosa entre els termes del Perelló i l'Ametlla, al Baix Ebre. Una mala gestió que atribueix a la Generalitat i al govern espanyol, les administracions propietàries de totes aquestes parcel·les. Cid ho ha dit en declaracions a la xarxa.
Estem parlant perquè són molts de pinars i coses que és de la Generalitat i de l'Estat, no són privats, perquè tot el tant del Perelló són masses forestals que són de la Generalitat i d'això, i clar, doncs, estan poc cuidades, estan poc llimpies, i bueno, doncs, quan hi ha un incendi, ja va haver fa 8 o 9 anys al Perelló, a la part dreta baixant de Rasquera al Perelló, i ara ens ha passat baixant de Rasquera al Perelló a la part esquerra.
Sí, t'ha recordat que les flames ja van calcinar aquesta zona el passat 2014. Aleshores es van cremar 25 hectàrees de l'àrea que limita el Perelló amb Tortosa i Benifallet.
Ara sí, anem sobre el terreny. Canal Terres de l'Ebre, Júlia Albesa, bona tarda. Quina és l'última hora?
Hola, molt bona tarda. Doncs l'última hora és que aproximadament ja s'han cremat més de 200 hectàrees. El foc continua actiu. Durant aquesta nit continuaran treballant les 60 dotacions, que són un total de 200 bombers sobre el foc. El foc l'anirà marcant el vent, que durant tot el dia ja ha tingut diversos canvis que han dificultat les tasques de les 60 dotacions terrestres, les 7 aèries i els 2 hidroavions. De moment, aquestes són les últimes dades més que tenen més rellevància, que són l'última hora d'aquest incendi que s'ha declarat al Parc Eòlic del Perelló.
Doncs gràcies, Júlia Albesa, per aquesta darrera hora des de Canal Terres de l'Ebre. I un altre incendi avui, en aquest cas d'un habitatge a Santa Coloma de Gramenet, ha causat la mort d'un home de 37 anys aquesta matinada quan s'ha precipitat al buit fugint de les flames.
Els fets han passat pels vols de la una de la matinada quan els bombers han rebut l'avís d'un incendi en un bloc d'habitatges a Santa Coloma de Gramenet. El foc s'ha estès ràpidament per l'interior d'un dels pisos. El veí de l'immoble, de 37 anys, ha intentat fugir de les flames despenjant-se per la finestra, però no ha pogut aguantar i ha acabat precipitant-se des d'una alçada de 3 pisos. Els serveis d'emergència l'han traslladat ràpidament a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, però allà ha mort a conseqüència de les greus ferides. L'Ajuntament de Santa Coloma ja ha decretat una jornada de dol mentre els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació.
Canviem de qüestió. L'Associació de Joves Agricultors de Lleida aposta per instal·lar mòduls prefabricats per acollir els temporers que treballin a l'horta durant la campanya de la fruita. La proposta de l'entitat agrícola és la instal·lació de dos albergs amb entre 300 i 400 places. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Pere Roquer, president de Saja Lleida, explica que en el seu moment van presentar aquesta proposta a les administracions. Consisteix en llogar mòduls prefabricats durant els mesos que dura la campanya per acollir les persones que venen a collir fruita a les explotacions de Lleida. Els costos de la iniciativa, explica Roquer, estarien sufragats per les administracions i també pels empresaris, que aportarien la part proporcional que els correspongui.
El que estaria bé és fer dos tipus d'albergs, un al sud i un al nord, però tot amb sistema prefabricat de lloguer. Que comencés a la temporada entre l'1 i 15 de maig, que és realment quan comença a arribar la gent per aclarir la fruita 2, i s'acabés al voltant de després de Sant Miquel o al voltant del Pel Pilar. Nosaltres entenem que com a Lleida, tindre un alberg fixe per la campanya de fruita no és el nostre model.
El president d'Assaja assegura també que els diferents partits de la paeria, inclosos els que previsiblement ocuparan el nou govern municipal, coneixen la proposta, ja que se la van exposar durant la campanya electoral.
Catalunya lidera el rànquing de desnonaments a tot l'Estat en el primer trimestre de l'any. Segons dades del Consell General del Poder Judicial, a Catalunya hi ha hagut més de 3.500 desnonaments de gener a març, un 23% més que el conjunt de l'Estat.
Tot i que els llançaments han caigut un 2% en comparació amb el primer trimestre del 2018, l'estadística mostra que de mitjana hi ha un desnonament cada hora a Catalunya, especialment per impagaments de lloguer, ja que els desnonaments per execució hipotecària han disminuït un 19% en relació a l'any passat. Per comarques, Barcelona concentra 6 de cada 10 llançaments que es produeixen a Catalunya.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Fa pocs minuts que ha començat a Tarragona l'assemblea de militants d'En Comú Podem, que haurà de votar qui dona suport a la investidura. D'ells depèn la futura alcaldia de la ciutat. Les opcions són o bé mantenir una línia continuista amb els socialistes de Josep Fèlix Ballesteros o bé apostar per la llista dels republicans de Pau Ricomà. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
Expectació mediàtica i política a la Casa de Mar, on En Comú Podem ha convocat els seus inscrits en una assemblea interna per decidir el futur de l'Ajuntament de Tarragona. I és que tot està en mans dels comuns, que tenen la clau del mandat tarragoní i durant aquestes setmanes han estat en contacte amb els dos partits que poden governar la ciutat, el Partit Socialista i Esquerra Republicana. La decisió d'En Comú Podem es prendrà per mecanismes participatius. Així doncs, la convocatòria d'avui compta amb els inscrits a les dues marques per tal de votar quina de les dues propostes té més suport, la socialista o la republicana. També es valoraran els resultats i la campanya electoral. Recordem que el Partit Socialista necessita el suport d'En Comú Podem per revalidar Josep Fèlix Ballesteros com a alcalde per quarta legislatura consecutiva. Per la seva banda, Esquerra Republicana de Catalunya, amb Pau Ricomà al capdavant, necessiten els comuns per formar el govern del canvi, un govern que implicaria posar-se d'acord també amb Junts per Tarragona i la CUP.
On la situació és més clara és a Lleida, després de l'anunci dels comuns que votaran a favor de la investidura del republicà Miquel Pueyo. La incògnita és ara si el Comú de Lleida entrarà en un futur govern tripartit amb Esquerra i Junts per Catalunya o es limitarà a un suport puntual. Des de Junts per Lleida, Toni Postius es mostra optimista sobre la possibilitat d'un govern a tres. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Postius ha explicat que la presència del Comú al govern de l'Ajuntament de Lleida donarà estabilitat i una majoria absoluta. Independentment de les diferències d'opinions entre les formacions, el cap de llista veu possible poder fer projectes conjunts.
En aquests darrers 4 anys que hem tingut 155 a la paeria, hem treballat colze en colze i hi ha qüestions que hem trobat punts de trobada i que hem estat capaços d'abordar de forma conjunta. I per tant el que estem fent aquests dies justament és intercanviar programes electorals, compartir propostes, i també els vam traslladar a tots el Comú de Lleida, doncs que Esquerra Republicana i nosaltres sumem 13 regidors, ells n'aporten 2 més, i per tant que tothom també ha de ser flexible des del punt de vista de buscar consensos.
Postius també ha dit que després de 40 anys els canvis a la paeria seran notables. En la mateixa línia ho ha expressat la portaveu del Comú de Lleida, Laura Vergés.
Després de 40 anys amb els socialistes, i especialment després d'aquesta última etapa que estava governant amb Ciutadans i PP, doncs tenia molt clar que feia falta un canvi, va guanyar les eleccions a Esquerra Republicana. També volem expressar una confiança en que podem fer aquest canvi.
Vergés ha afegit que el projecte d'Esquerra i el Comú és molt coherent perquè tenen un programa molt similar, però amb Junts per Catalunya tenen més diferències. De totes maneres, estan oberts a pactar i escoltar les seves propostes.
La davallada electoral de Junts per Catalunya en punts com Canet de Mar, al Maresme, es comença a cobrar les primeres víctimes. Allà serà el número 4 de la llista municipal de Junts per Canet qui prendrà possessió de l'únic regidor que ha aconseguit la formació en aquests comicis. Els tres primers de la llista han renunciat al càrrec per assumir les responsabilitats del desastre electoral. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
Des de Junts per Canet, el fins ara cap de llista del partit, Laureà Gregori, ha llegit un comunicat on afirma que veient els resultats obtinguts en les eleccions municipals cal fer una reflexió i autocrítica i això els porta a assumir responsabilitats. Reconeix que aquests resultats posen de manifest una pèrdua de confiança per part del votant i és que han obtingut 662 vots menys que fa 4 anys. Això els ha suposat quedar-se només amb un regidor. És per aquests mals resultats que Gregori renuncia a l'acte de regidor. També ho fan Àngel López i Esther Agulló, número 2 i 3. Per tant, serà Josep Antoni Massaguer qui serà el regidor del partit a l'oposició.
La pèrdua de 662 vots i 3 regidors s'ha d'assumir entomant responsabilitats. Considerem que la nostra tasca durant els passats 4 anys no ha obtingut el suport de la majoria de canetencs i el més honest en aquesta situació és deixar pas a noves persones.
Els 3 regidors fan un pas al costat i s'aparten de la primera línia de la política, però continuaran vinculats al partit per seguir treballant per Canet.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
Bones perspectives pel sector hoteler, especialment de la Costa Brava, que durant aquest llarg cap de setmana de segona Pasqua han aconseguit arribar fins al 90% d'ocupació en molts punts. El bon temps i les reserves d'última hora han tornat a omplir terrasses i passejos marítims. Televisió Costa Brava, Enric Niell, bona tarda.
Bona tarda. Carreteres plenes de cotxes, terrasses en totes les cadires ocupades i platges i piscines que comencen a rebre els primers banyistes de forma massiva. Aquest podria ser un bon resum dels darrers 3 dies a la Costa Brava Centre. El festiu del dilluns a molts municipis, sobretot de comarques barcelonines, ha fet que una vegada més el litoral gironí sigui una de les apostes fortes per passar el pont. Amb una ocupació a les places hoteleres que en molts punts ha voltat el 90%, el sector s'ha mostrat satisfet de com ha anat tot. La segona Pasqua ha caigut tard i, a més, el temps ha començat a donar una mica de treva després d'una primavera agitada. La majoria dels visitants eren del país i s'ha apreciat que moltes reserves s'han fet d'última hora. Siham Abassi és recepcionista del càmping Mas Patotxes de Pals.
Els clients que aquest cap de setmana han sigut d'aquí, de Barcelona. El cap de setmana que ve també tenim bastants reserves i el que notem últimament que són reserves sobretot d'última hora, que la gent s'apunta a última hora.
De fet, la valoració que es fa del juny al complet és positiva. Pels propers 2 caps de setmana hi ha molt bona previsió i el primer del mes, el dels dies 1 i 2 de juny, va coincidir amb un pont a França que també es va traduir en clientela.
I on esperen també un gran gruix de visitants és a Tarragona aquest proper cap de setmana. S'hi celebra la 21a edició de la Fira del Vi. Aquest any la principal novetat serà el trasllat de la fira a la plaça del Mercat. L'objectiu és afavorir el contacte entre els cellers i la gastronomia de la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eric Rosique.
Aquesta fira té com a objectiu principal potenciar el celler tarragoní i que abans d'exterioritzar-los conegui el propi territori. Escoltem el president de la DO Tarragona, Vicenç Ferrer.
Sí, les novetats sobretot és el canvi d'emplaçament. Abans es feia la Rambla Nova, sota els arbres. Aquest any es canvia la plaça Corsini per tindre més proximitat amb el mercat, que ells mateixos també han volgut sortir del mercat i ens oferiran unes tapes en conseqüència per maridar amb els nostres vins.
La fira comptarà amb una 20ena de cellers que oferiran més d'un 100 de vins amb diversos DJs i música. També comptarà amb una àmplia oferta gastronòmica per la col·laboració del Mercat Central de Tarragona. Les 4 províncies del territori vitivinícola de la DO Tarragona que oferirà els vins són l'Alt Camp, el Baix Camp, el Tarragonès, la Ribera d'Ebre, que es podrà gaudir el proper cap de setmana.
Repassem ara altres notícies destacades del dia. Una etiqueta intel·ligent per determinar exactament quan caduca un producte o la possibilitat d'envasar-lo en un plàstic més sostenible són dos dels projectes més destacats que s'han posat sobre la taula a la darrera assemblea d'Innovac, celebrada a Olot i que agrupa un centenar d'empreses del sector porcí de Catalunya. Olot Televisió, Paula Núñez, bona tarda.
Bona tarda. La trobada ha servit per presentar els principals projectes d'innovació que s'han impulsat darrerament des de l'entitat. Entre les més destacades hi ha el projecte per promoure l'ús de plàstics més sostenibles en la indústria càrnia, ja sigui reciclables com el PET o biodegradables. També s'ha desenvolupat una etiqueta intel·ligent per poder determinar la caducitat real d'un producte d'una forma més fiable i envàs a envàs. Ho explica Eudald Casas, gerent d'Innovac.
A través d'un sensor i a través d'una app que va connectada doncs, al mòbil, et permet veure els gasos que hi ha a l'interior d'un envàs on hi ha un aliment. Aquests gasos tenen una relació directa amb la seva caducitat.
L'objectiu és que alguna de les 86 empreses del clúster estiguin disposades a implantar aquests projectes d'innovació. El 2017, les companyies integrants d'Innovac van superar els 4.300 milions d'euros de facturació.
El grup d'arxivers del Baix Empordà ha creat un joc de taula per donar a conèixer els documents que custodien. Es tracta de l'Enigma del Carrilet, una adaptació d'un escape room per jugar en família i conèixer els trens del Carrilet que unien els municipis del Baix Empordà el segle passat. Televisió Costa Brava, Raúl Jiménez.
El joc és una adaptació al carrer d'un escape room on els participants han d'anar superant proves basades en els documents dels arxius per trobar la clau del cofre i així aconseguir una recompensa. L'Enigma dels Carrilets consta de 4 fases per tal d'arribar a obrir el cofre. Teresa Soler és directora de l'Arxiu del Baix Empordà.
La dificultat és per nens de 11 anys en amunt, però també poden fer-ho més petits, acompanyats d'adults, i el que es demana és això, no? Que relacionin, que tinguin la capacitat i que siguin capaços de relacionar aquests documents a l'arxiu amb les proves i les preguntes que els hi fan.
Els trens del Carrilet unien els diferents municipis del Baix Empordà a la primera meitat del segle XX. A través del joc podem viatjar en el temps i descobrir com eren les poblacions del Baix Empordà anys enrere.
En cultura, el Festival Cultural Estiuenc de Sant Cugat del Vallès ha arrencat aquest cap de setmana i s'allargarà fins al 29 de setembre. Un total de 35 propostes culturals ompliran diversos espais de la ciutat vallesana sota el lema «A l'estiu, la cultura és més fresca». Estan repartits en 12 programes diferents i el monestir de Sant Cugat és un dels principals escenaris. Cugat.cat, Joan Garcia.
La veu de Cristina Brugada i el seu quartet, el Worms Collective, i la guitarra d'Oriol Saltor seran els encarregats de dinamitzar aquest espai on cada concert anirà acompanyat d'un vermut. El monestir també serà escenari de nits de música al claustre, una sèrie de quatre concerts de música clàssica entre els capitells d'aquest monument. I un dels plats forts de la programació és el Festival Vincles, que se celebra el 13 i 14 de setembre amb una aposta musical que coneix grans noms de la música d'autor de l'escena catalana amb músics emergents amb segell santcuatenc. En aquesta edició, Pabla farà parella amb Pol Cortés, mentre que el grup Mishima ho farà amb Anaïs Vila i Gerard de Pablo. I l'àmbit de teatre i literatura es tanca el 26 de juliol amb la lectura dramatitzada del Màrtir Cugat, escrita per Josep Maria Jaumà, al claustre del monestir.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En futbol, Xavi Calm deixa el Cornellà per iniciar un nou projecte professional.
El club del Baix Llobregat i l'entrenador de Castellà del Vallès han arribat a un acord per rescindir el contracte del tècnic que portava 3 temporades al club, la darrera com a primer entrenador després de la marxa de Jordi Roger. Xavi Calm deixa el Cornellà per començar una nova etapa.
Reus tornarà a tenir la pròxima temporada equip sènior masculí de futbol sala.
Està previst que l'equip del Baix Camp competeixi a la segona divisió catalana. El club té la intenció de repetir l'anterior trajectòria escalant categories.
La nova ràdio, Joan Gomis.
Reus tornarà a tenir equip sènior masculí de futbol sala la pròxima temporada, la 2019-2020. El club futbol sala Reus empadrà de nou el projecte després de 2 temporades absent per problemes econòmics, un conjunt que en la darrera dècada va aconseguir diversos ascensos consecutius fins a arribar a la tercera divisió nacional. L'èxit del juvenil que enguany s'ha dit a la divisió d'honor ha estat vital per fer renéixer l'equip sènior, servirà per donar continuïtat als seus jugadors. Està previst que l'equip competeixi a la segona divisió catalana. El repte és il·lusionant. El club té la intenció de repetir l'anterior trajectòria, escalar categories. D'altra banda, el club compta amb un equip femení i amb 6 categories de futbol formatiu, de prebenjamí fins al juvenil.
En waterpolo, l'Astralpul Sabadell anuncia el fitxatge de Sílvia Morell.
És la segona incorporació de l'actual campió d'Europa que entrena David Palma. Morell és una jugadora esquerrana de 19 anys, forjada a les categories inferiors del Club Natació Sant Andreu i que destaca per la seva polivalència. Pot fer tasques de defensora de boia i també compta amb un potent xut des de posicions centrals.
Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
L'ex del Sant Andreu, concentrada aquests dies amb l'absoluta Sierra Nevada, té un bon llançament exterior i pot fer també de defensora de boia. En el seu currículum hi ha l'MVP del passat europeu júnior. Tot i això, el que més destaca el seu nou tècnic, David Palma, és el seu caràcter.
És una jugadora amb un perfil que a mi m'agrada molt, que és aquesta polivalència que acabes de comentar, no? És una jugadora jove, molta, pensem que té un futur brillant per davant i ve de ser la MVP d'aquest europeu júnior i això vol dir que té un nivell molt alt. Pot ajudar aquí en tasques defensives a la boia, és una jugadora que té molt contraatac, té bon llançament, i una cosa que m'agrada moltíssim és que té molt caràcter i té fam de guanyar títols.
Morell arriba a Canllong de la mà de la seva companya, el Sant Andreu, Rutarinho. La sabadellenca contemplava marxar als Estats Units, però al cap de 2 dies va rebre la trucada de la direcció esportiva de l'Astralpul per tornar al club on hi va estar durant 6 anys. Si no hi ha cap contratemps, l'Astralpul femení dona per tancat el mercat nacional i ara se centrarà a tancar els 2 fitxatges internacionals que està negociant.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Subject to
the blues now and then. But when you take the blues and make a song, you sing them out again. You sing them out again. Song, song, blue, weeping like a willow.
S'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.